Ser esportista i cobrar només s'ho poden permetre alguns. En els últims anys es parla més de futbol femení que mai i és evident que les jugadores guanyen molt menys diners que els homes que es dediquen al futbol. Però si anem a les dades de l'esport en general, els números són esfereïdors. El que guanyen les esportistes d'elit no arriba a l'1% del que guanyen els homes. A la llista de les 100 persones esportistes millor pagades del món no hi ha cap dona i els premis econòmics per les esportistes femenines també és molt menor. Així que no cal que us ho digui, que queda molta feina per fer.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
El dia en què mori tocaran campanes i piularan els ocells.
Aquesta cançó ens fa molta il·lusió sentir-la perquè la van trucar per primera vegada a Les Dones i els Dies. Són les Olívies, un duet meravellós de dues cantants catalanes que ja van venir al programa fa temps. I aquesta és la primera peça de la pila que serà el seu primer àlbum, una cançó breu i despullada que descriu delicadament els elements quotidians que conformen, segons elles, un dia tranquil.
Serà un dia normal.
Referint-se a la mort, eh? Però amb quina delicadesa canten aquest parell. Uns versos que volen seguir l'imaginari i el joc poètic de Papaseit a tot l'enyor de demà i que reiteren la idea principal del disc, que baixi el cel. Us la recomanem moltíssim, Olívies, eh? Però avui, amb aquesta música, també parlarem del que dèiem al principi del programa. Us explicarem la història de la Victòria Portas Coda i la Maria Portas Coda, que són dues germanes de 24 i 26 anys, jugadores d'elit d'hoquei patins, però que, com moltes altres, han de fer altres feines per poder seguir jugant a l'esport que els agrada. I a última hora, musclera. Sí, aquell invent dels anys 80 que dius, calia que tornessin? No sé, em dirà la Sílvia Rosés si tornen o no. Jo, pels que juguen rugby, la veritat.
I si demà no em desperto,
Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
I once met a man who lived on the moon. He was the moon gardener. His job was to pull out the weeds that grew across the sky and got tangled.
La Victòria Portas Coda, amb 24 anys, és una esportista d'elit, responsable d'una explotació, atenció, de truges a Vilassana, al Pla d'Urgell. Des dels 3 anys practica l'hoquei sobre patins i és campiona del món i d'Europa amb la selecció espanyola femenina. La Victòria, però com dèiem, com moltes altres esportistes, no es pot guanyar la vida amb l'hoquei patins i per això ha de compaginar la feina a la granja amb els entrenaments i les competicions nacionals i internacionals que són molt i molt exigents. És un referent en el món de l'esport femení i sobretot per les nenes del seu poble de 700 habitants, que ja us dic ara que pràcticament totes juguen a l'hoquei. La seva i la del club femení és una història d'esforç que mereix ser explicada, així que vam agafar els micros i vam anar cap al Pla d'Urgell a Vilassana.
We spoke not much. We had limited words, you see. Growing up on the moon, you have what you observe.
Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Un dia absolutament normal per tu, no? Perquè tu ja portes unes hores aquí.
Sí, jo, de fet, començo normalment a les 6 del matí, 6:45, i, bueno, vaig fent fins allà a la 1, 2 del migdia, i després ja empalmo amb dinar i anar a entrenar cap a la tarda, i amb les dues feines que més m'agraden.
Aquesta és una empresa familiar, és una empresa de la família, tu hi portes treballant des de molt joveneta, però vas decidir en un moment donat que vas acabar, diguéssim, els estudis, no sabies si estudiar una carrera, pensaves en fer-te bombera, però vas decidir que t'agradava continuar aquí, no? Que t'agradava continuar amb l'empresa familiar.
Sí, la veritat és que tenia molt clar quan vaig acabar l'ESO que no volia entrar a cap carrera universitària i vaig fer el batxillerat perquè penso que, bueno, eren dos anys que ja fàcil és, aprens més coses. I quan vaig acabar el batxillerat vaig dir una carrera universitària, crec que està sobrevalorada moltíssimes vegades, i no tot és això. I em vaig decantar cap a un grau superior, i quan vaig acabar m'hagués agradat poder començar opositar per ser bombera. Però no era molt compatible amb el seguir al màxim nivell del hockey i així, i ho vaig deixar una mica a part. I a casa sempre he tingut una feina que eren les granges, que sempre m'han agradat moltíssim, un sector que crec que està mal vist, però que en veritat té un fons molt més dolç dels que ens pensem a vegades, i vaig estar a casa, em vaig començar a formar bé, he fet algun curs i alguna cosa, però, bueno, ets a casa, manes tu i sempre tens els horaris que vols, com aquell que diu.
Escolta, m'encanta perquè ets la responsable, vull dir, no és només que treballes aquí, sinó que ets la responsable d'una granja de 1.000 truges, en aquesta empresa familiar que es diu Porga Porcs, i a més tens treballadors al teu càrrec i una responsabilitat, tu decideixes, no?
Sí, la veritat és que això d'aquí crec que és una mica el que se'm va fer més gran al principi, perquè els primers dies va ser com, bueno, estava aquí, hi havia un altre responsable i tot, però jo era com una més a més. Sí que ho havia viscut des de sempre petita de casa, que veníem amb els cosins, amb els germans i amb el padrí, però mai potser havia agafat aquella responsabilitat d'estar pendent de demanar uns medicaments o de tindre un control de... I de sobte passar a ser la màxim i que si dius que hem de tirar cap a la dreta, tothom remarà cap a la dreta i estarà d'acord, va ser com una mica, ui,
clar, això t'anava a dir, ets noia, tens 24 anys, i en el món rural i en el món de la ramaderia encara falta molt perquè a les dones se'ls deixi opinar, no? A sobre, manes. Els primers moments van ser fàcils o què?
O sigui, dins de l'equip de treball d'aquí a casa...
Sé que ets la filla del jefe, però igualment, què?
Sí que han sigut fàcil perquè al final sempre hi ha hagut dones a la nostra explotació. Sempre hem considerat que unes dones amb una explotació de truges són essencials. Vull dir, crec que funcionen molt bé les coses quan hi ha una dona davant. Però crec que falta... destrossar o trencar mites encara amb el sector de la pagesia i la ramaderia de les dones. I més trobar una dona jove moltes vegades, sobretot al principi, quan arribava algun transportista o algun xòfer a carregar un camió o així, em trobava en el moment de dir, bueno, vull parlar amb l'encarregat o vull parlar amb no sé qui, les diria, era jo. I com, en comptes de dir-me les coses a mi directament a la mirada, miraven al treballador que tenia a la vora, perquè com que era home i era més gran, representa que aquell tenia més autoritat que jo. Els diria, perdona, fareu el que jo us digui, no el que us digui ell. I això crec que ha sobtat molt i
ha
crec que falta trencar molt.
Ha sobtat i m'imagino que en algun moment hi ha hagut reticències, no?
I
que
tant.
No ha sigut fàcil.
Sí, 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 sí. I, bueno, potser al principi era una mica més tímida en aquest sentit de que no gosava a dir segons quines coses, però hi ha hagut un moment que ha sigut com, perdona, mano, jo aquí jo, i si vols alguna cosa ja em vindràs a trobar. Si no, la porta és molt gran i pots marxar.
La reina. Sí, sí. La reina de les 1.000 truges i de tot Vilassana. Escolta'm, tu insemines truges, els hi fas ecografies per saber si han quedat prenyades, ets la seva cuidadora, la seva ginecòloga... O sigui, sense estudiar una carrera, sí que t'has format i t'has preparat per estar en aquest món, però diguéssim que has après moltíssimes coses, o sigui, de primera mà.
Sí, sí, està clar. De fet, o sigui, tot això que m'ha ensenyat una veterinària, no?, que ha vingut, m'ha ajudat i tot. Però, clar, el dia a dia passa alguna cosa i si has de trucar a la veterinària, ha d'arribar i tot, potser ha passat una hora. I en una hora potser has perdut aquella truja, aquell garrí que estava a punt de néixer, aquell no sé què. Llavors, doncs, jo he après a detectar un zel, a passar l'ecògraf, que al final és una cosa que dius, bueno, però l'ecògraf que tinc podríem passar-lo també a una persona i podríem veure-se els lligaments perfectament. Vull dir que és un estri o un instrument que, carai, té la seva importància. He après a cosir, perquè al final és com tot. Nosaltres
cosir, fem... també?
Sí, perquè hi ha hemorràgies a vegades a les verres quan pareixen o alguna cosa. Doncs he après a cosir de forma més bruta, no? No cosiríem tan fàcilment, però he après a fer alguna cosa. També he après a agafar un bisturí i obrir per quedar que un tall net. I tot això d'aquí no ho he après enlloc. Ho he après amb el dia a dia, amb el trobes el problema i actua, perquè si no perds tot allò. I a vegades no és perds un garrí, no sé què, és tot el que has perdut, doncs perquè
tot
aquella
verra, no?
Exacte, ha estat gestant, mentre ha estat gestant ha estat menjant, són uns diners, no? I tot això d'aquí són pèrdues que al final te pots trobar. I bueno, doncs el dia a dia és un problema, ràpid aporta una solució i ja està. Oh,
hem entrat a la granja, no? I, per exemple, hem vist unes truixes que estaven estirades i tu deies, no, mira, aquestes són infèrtils, aquestes aniran a l'escorxador perquè no poden tenir criatures, no? Però després, una altra nau on hem anat i hem vist totes les truixes amb els cadallets, bueno,
els garrins.
Amb els garrins, popant, que li dieu aquí, no? Que vol dir xumant, que vol dir mamant.
Amamentant,
sí. Però popes a Lleida, has de dir popant, que m'encanta aquesta paraula. Clar, és un procés molt bonic que tu vius cada dia, no, també?
Sí, jo crec que és aquesta la part de que les xarxes socials crec que tenen el seu punt molt bo i el seu punt dolent, però no és per desmereixer ningú, però moltes vegades surten imatges que no són reals. És a dir, malformacions, animals que estan mal fets o que han d'anar cap a sacrifici i això, i és com un... D'acord, evidentment que n'hi ha entre milions de persones o entre milions d'animals, hi ha d'haver aquestes malformacions i coses. Però tota la part dolça de que aquella berra, quan vol menjar, el té. Quan vol no sé què, el té. Aquell garri, quan vol llet, pope. Vull dir, tu, amb un animal, al final li fas els màxims de cuidado sempre perquè et sigui productiu. Doncs crec que això d'aquí és una cosa que estem molt amagada, no esté, o sigui, no esté ben visibilitzada, i crec que és una mica injust en aquest sentit.
Quan hem entrat també a la granja hem vist dones treballant-hi, que això també és una cosa de la que tampoc es parla gaire, i tu deies, m'agrada molt treballar amb dones a la granja també perquè tenen una sensibilitat. Per exemple, quan les truges han de parir o estan embarassades i estan a punt, doncs saben millor veure el què, no? I tenen com més paciència.
Sí.
Explica'm això una mica.
Bueno, al final una truja no inicia el part quan ella, pues, és el seu moment, ha gestat i tot, però hi ha vegades que és com tot, se complica, no? I necessites, pues, empènyer més, o que nosaltres, quan alguna veiem que està apurada, tu li has de posar la mà, no?, per a veure si té alguna cosa, li pots estirar el garrí, si notes alguna cosa més i tal. I, bueno, tu saps, quan pot ser una mica, crec, o sigui, sobretot la noia que tinc aquí, que m'agrada, vull dir, estic molt enamorada d'ella, m'ajuda molt i sap molt això d'aquí, per què? Perquè al final les dones sabem que som molt fortes, però hi ha un moment que també necessitem ajuda, no? Doncs saber trobar a vegades aquell moment de que portes ja dues hores allí espenyent, estàs cansant, un puntet d'ajuda mai va malament, no? I crec que a vegades un home diu, bueno, doncs va, n'ha tret 5 més de garrins, va bé, ho porta bé. No, potser n'ha tret 5, però estan molt secs i necessita ajuda perquè està cansada. Doncs aquell sisè sentit que tenim a vegades les dones, al final, genèticament estem dissenyades, no?, estem fetes per reproduir-nos, no?, per crear vida, doncs igual que els animals. I crec que, bueno, és una cosa, un sisè sentit, que el tenim. Evidentment, hi ha homes que estic segura que aquesta feina la fan moltíssim bé, però...
Però a tu t'agrada estar envoltada, sí, d'aquestes dones.
Sí, sí, tenim també... més caràcter les dones, també.
Sí?
Sí, però bueno, això...
Escolta, també hi ha una part de cuidado, que és allò, una truja sol tenir de mitjana, per exemple, en cada part 15 o 16 garrins. I tu has de controlar també cada dia com estan els bebès, com està la mare, tot això, no?
Clar, o sigui... Un cop l'has inseminat, aquella truja ha parit, no és vinga, ha parit i vinga, pelant, puja'ls tots tu. No, t'has de fixar cada dia, perquè potser n'hi ha un que ui, té una mica de mal de panxa i com es col·loque o com no sé què, saps que aquella acabarà anant amb diarrea, no? Doncs, ràpid actuar perquè no ho contagi als altres, o té una mica de tos, o el veus una mica trist, que no has mogut, doncs, bueno, és el passar cada dia, revisar un per un que tot estigui bé, no? I que sí, o sigui, al final és com la guarderia, tothom que ha sigut pareu mare diuen que quan arribes a la guarderia s'agafa tot.
Tu ja estàs preparada, per quan tinguis fills.
No.
Potser per això no em vols tenir, potser, no?
Sí, no ho sé.
Escolta, i com es porta aquesta vida enfangant-te, mai millor dit? Perquè, escolta, aquí venim amb el mono, ja m'has posat les botes, només arribar, hi ha uns quants tolls bastant guapos, aquí a Vilassana. Com es porta aquesta vida amb la teva vida d'esportista d'elit? Perquè, clar, és realment... És a dir, és realment un gran contrast, no?
Sí, la veritat és que crec que sóc una mica diferent perquè trenco aquest esquema, no?, de que al final hi ha moltes noies que a la nostra lliga treballen, però treballen potser alguna feina com mestres o oficinistes, més administració i tasques així. Jo al final faig una tasca que podríem considerar que és una mica més física, no?, perquè al final has de moure, remenes amb animals que pesen entre 300-350 quilos i, bueno...
Tu ja fas exercici de força,
gimnàs,
no? Ja no fa falta gimnàs.
Sí, sí.
Però també hi vas al gimnàs, oi?
També hi vaig. I, bueno, és una feina que no descansa, és una cosa que al final és molt sacrificada perquè no entén ni de Nadals, ni de festius, ni de cap d'anys, ni de res. després, ni de vacances de l'estiu, i bueno, tinc la gran sort que bueno, som uns quants i és un equip, i per sort tots entenen del que també m'agrada molt i disfruto molt, que és el hockey. I gràcies a això puc compaginar les dues coses, perquè si no seria molt complicat, al final cada dia menys gent.
Clar, t'agrada molt l'hoquei, t'hi dediques moltes hores, a més, vull dir, molts entrenaments, hi ha hagut èpoques també que has anat al Car de Sant Cugat amb el teu cotxe, després d'aixecar-te aquí a les 6 del matí. Déu-n'hi-do la vida que portes i has portat, perquè això és un sacrifici molt gran, no?, això que deies, al matí aquí a les 6 del matí amb els porcs, fins a la 1 del migdia, córrer, dinar, a la tarda entrenament, ara entrenes a Vilassana, però hi ha hagut èpoques que has anat a entrenar a Sant Cugat, per exemple. Tu tens 24 anys, tu també tens ganes d'anar de festa, no?, m'imagino algun dia, això, què? Hi ha moment per això o no?
Hi ha un moment, al final crec que la clau de l'èxit potser és organització, no?, i ser molt disciplinat amb el que fas, i jo penso que sempre, quan sóc a la granja, sóc a la feina, no puc estar pensant en el hockey, sóc aquí. Si et fico els 5 sentits, els 6 sentits, els 10 sentits, ho faré tot molt bé, aquí no hauré d'estar pensant en el després. Quan sóc entrenant, no puc estar pensant en el que m'està passant aquí, perquè no ho podré solucionar des de la pista.
Clar, perquè anava a dir, com que hi ha com una mena de relació, podríem dir gairebé amorosa, amb aquestes truges, que ets una mica la mama d'elles, m'imagino que hi ha moments de patiment, de dir, què li està passant amb aquest animal? Després estic allà i he de ser la millor, i he de rendir fins al final, quan
Sí.
Jugant a hoquei, no?
Hi ha aquests moments que, bueno, ets aquí i penses allà amb algunes coses, sobretot quan vens, per exemple, aquí a la granja, hi ha dies que vens de perdre un partit que era important, i estàs apàtic perquè estàs pensant en com, perquè l'he perdut i no sé què. Però, bueno, ja no hi pots fer res, no? I t'has de ficar aquí. I quan ets entrenant, moltes vegades, sobretot les dues hores que estic entrenant, he après, perquè al final no és fàcil, he après que estic entrenant i no podré solucionar res. Quan acabe, el meu cap, que torni a treballar, com puc solucionar un problema? Però mentre sóc aquí i ja està.
Disciplina, disciplina, disciplina.
Sí, i després...
Dèiem això, 6 del matí, una, dinar, després entreno... I quan vas al gimnàs?
Bueno, per sort tinc una gran sort que aquí a Vilassana ens han fet un gimnàs just al costat del pavelló. Des de casa jo sempre dic que veig la granja, veig el pavelló i ho veig tot. En 2 minuts sóc a tot arreu i la gran sort és que som a un poble, l'aparcar, el cotxe, el desplaçar, ets zero problemes.
Fàcil?
I pues, crec que la clau una mica és això, que pots anar ràpid a tot arreu.
I bueno, algun moment per descansar i mirar, no sé, el cel o...
Sí, jo crec que al final...
O Netflix.
La clau és sí, ser disciplinat, ordenat i respectar molt els horaris, perquè tens els temps de dir, vinga, desconnecto o no sé què, i per sort al club, al hockey, ens posen uns bons horaris i a les 6 de la tarda, normalment, quasi cada dia ja hem acabat d'entrenar, i vulguis o no, doncs, fins que no te vas a dormir tens aquelles 2 hores de vida social,
dos
parella...
Hores, eh?
Bueno, dos, qui et diu, 2, 3,
vida social,
no?
I parella, tens temps per la parella, també.
Tinc temps per la parella, és sort que la parella també entén i és d'aquest ram de les granges, perquè si no crec que no...
Yeah.
No ho entendria.
A tot això, em deies en un moment donat abans que les teves companyes, de professionals també com tu i campiones del món, totes estan treballant amb altres feines, és a dir, no podeu viure de l'hoquei encara que guanyeu campionats del món, d'Europa i del Sumsum Corda.
Sí, desgraciadament és una injustícia, perquè crec que té molt més mèrit el que fem nosaltres que no el que fa un mateix jugador de la selecció masculí, perquè ell sí que exclusivament viu pel hockey i està disfrutant del hockey, i tu estàs compaginant una feina amb el mateix sacrifici d'hores d'entrenaments, de desplaçaments i tot, i tu no t'hi pots guanyar la vida. Bueno, és injust, crec que a poc estem trencant tabús, les dones estem lluitant molt en aquest sentit, però crec que jo sobretot jo remarco que les diputacions, generalitats, tot, haurien de fer entitats públiques, haurien de fer moltíssim més perquè les coses s'intentessin igualar i poguéssim disfrutar, ni que sigui 10 anys, no?, més d'aquest esport, perquè al final tenim una cosa que nosaltres volem ser mares. I al moment que has de decidir si vols estudiar, si vols dedicar-te professionalment al hockey i fins en quina edat, o de dir, hòstic, puc disfrutar 10 anys més del hockey, o vull ser mare i ho he de deixar, i he de deixar una de les dues coses que més m'agraden, no? Hi ha un moment que t'has de plantejar moltíssimes coses.
Bueno, tu ara estàs parlant de la maternitat, sent jugadora d'hoquei professional, però abans de la maternitat també queden molts anys i estaria bé que cobréssiu, no?, per aquesta feina, perquè
sí.
Tu estàs en aquest club Patí Vilassana, que ara juga a la màxima categoria i que ha guanyat, per exemple, la Supercopa d'hoquei patins, i entrenes des dels 3 anys. Vull dir, tu portes ja una carrera molt llarga en el món de l'hoquei.
Sí, sí, una carrera molt llarga i moltíssimes hores. Al final, sense anar més a lluny, nosaltres, igual que altres disciplines esportives, entre setmana tens partit i no jugues només a Catalunya, sinó que potser et toquen a la Corunya, et toquen a Astúries, et toquen a Madrid. Això vol dir que tens un viatge aquell dia laborable i tres demà de festa o qualsevol cosa així. Vull dir, és que fas moltíssimes hores i desgraciadament no pots viure d'això, que al final també t'implica, no? Perquè una persona que sigui professional vol dir que ha de donar tots els seus millors factors d'allò. I després hi ha una altra cosa. I si et fas mal treballant, hauràs d'apartar la teva carrera esportiva durant X temps. Tot això d'aquí tampoc no
es té
en valor.
No? Sí. És tot una mica per amor a l'art i
sí,
per amor
sí,
a l'hoquei,
sí.
No?
Sí, sí, per passió i per... Uh-huh. Vull dir, és que és amor totalment i és molt injust.
I escolta, estem en aquest poble de Vilassana, 700 habitants, Pla d'Urgell. Com ho viu la gent? Que... O sigui, la gent del poble. O sigui, amb molt d'orgull, m'imagino, de tenir-vos aquí com supercampiones, però al mateix temps no, el poble s'entén tot això? És a dir, i col·labora, i participa?
Sí, 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 sí,
com està el poble?
De fet, i ara hem guanyat la Supercopa, ha sigut el primer títol des que estem a la màxima categoria, i quan el van guanyar simplement et vas girar a la grada i la gent plorava, no? La gent del poble, et venim a sempre. Crec que qualsevol persona del poble està orgullós de les nenes del hockey, perquè ens diuen així, les nenes són per amb ells.
Una mica de ràbia això de les nenes de l'hoquei o què?
No, perquè ho diuen amb el sentit de les nenes, de les nostres nenes,
les nostres,
no? Amb el carinyo, no és les nenes petites, no, simplement són les nenes, i crec que té molt més valor de que qualsevol persona, al final hi ha els mercats dels pobles i hi ha molta gent gran que li agraden al mercat i sempre parlen i sempre s'aturen. Ai, les nenes que van fer això, ai, com ens fan patir.
Tu ets una institució i el poble, no?
Sí, jo
si
crec
et saluden i ja et posen cartifa vermella. Ara estem entrant al que es diu la maternitat, no? Que
les parideres.
Les parideres, m'encanta això.
Sí, 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 és la paridera, vull dir, és el lloc on es neteja, no sé què, i està, pues, la sala de parts, no?
Doncs escolta, anem a obrir la porta, intentem no matar-me pel camí. Estem a la paridera, estem envoltades de garrinets petits i de les truges grans, que estan moltes estirades, deixant que mamin, no?, d'elles, que popin, com dius
tu. Sí, al final, aquest moment és que ja han menjat, els has fet el que els hi tocava el dia, has passat un per un i has vist, hòstia, aquest és d'una mica més de... Està fotudet, avui aquest li he de punxar això o li he de donar o no sé què, i ara és un moment que elles ja estan tranquil·les i, bueno, es posen a popar, dormen així, perquè d'aquí 3-4 horetes saben que vindrà la següent toma de menjar, i res, pues repeteixen això. Al final són bebès i el que fan bàsicament és dormir, popar, dormir, popar, dormir,
tenen
popar.
Tenen molta gana, eh?
Sí, sí, sempre popen.
I tu ara estàs revisant que no els hi falti aigua i tot això, no?
Correcte.
És el que faries.
Passo, i ara, doncs, bueno, sobretot miro que si... Clar, n'hi ha alguns que quan tenen molta gana a vegades es poden sota les truges, també. I tu has d'estar al cas que si algun plore o algo, ràpid anar allí per treure'l.
I, és un plor? Això que sentíem ara és un plor?
És un plor, però és un plor de que s'enfaden per a veure qui agafa la teta més bona de la...
Oh.
De la mare, que ja, clar, hi ha tetes que treuen més i n'hi ha que menys.
D'acord.
I res, doncs ara repasses, doncs que tots tinguin aigua, tinguin els platets plens, estiguin tranquils, saps? No t'hagis descuidant res, no s'hagi fet sang, perquè al final també s'esbarallen ells. Doncs pues, que no hagi cap ferida, per si li has de posar una mica de iode o el que sigui. I res, repasses una mica tot.
A la granja de Vilassana hi treballen moltes dones, no només la Victòria, algunes de terres molt llunyanes que han anat a parar al poble del Pla de l'Urgell. Escolteu-la. La Jimena és de l'Argentina, fa un any que treballes aquí, més o menys, i m'han dit que ets la ginecòloga. Explica'm.
Sí, hace un año que trabajo acá con la Vicky. Bueno, nada, o sea, contenta porque, bueno, al final me gustan los animales. Así que bueno, nada, contenta y más que nada disfrutando también porque está la Vicky y bueno, y mis compañeros que son lo más.
Tú estás también al hockey, también estás jugando al hockey, ¿no?
Sí, sí, también juego al hockey acá en Vilasana, así que nada, feliz, ¿qué más puedo pedir? Estoy bien.
¿Y tú habías trabajado mai amb animals abans o qué?
No, nunca había trabajado con animales, es mi primera vez. Pensé que, dije, voy a probar a ver si me gusta y me gustó mucho, así que me quedé acá y ya está.
I escolta, quan diu ella que ets la ginecòloga, què vol dir exactament? Quina és la teva feina? ¿Ayudas a parir o qué?
Sí, sí, acá, a ver, se hace muchas cosas, se pincha, se cuidan los chanchitos, los bebés, las madres.
¿Chanchitos le llamas?
Sí, sí.
A los cerdos.
A los cerdos.
A las truyas, en aquel sí. caso, le llamas chanchitos.
Los chanchitos, sí, sí, uh-huh. Así que bueno, los cuidamos, pero bien, es divertido.
Y ayudas a parir y todo eso.
Exacto,
pero claro,
sí, sí.
¿Això ho has après aquí?
Sí, llevo poco, pero la que más sabe es la Lina es la que nos va guiando. Que es como la otra jefa, le decimos nosotros, pero bien.
I tu, i ella em deia que li agrada molt treballar amb dones perquè sou molt bones i teniu molta sensibilitat a l'hora de veure les truges, quan estan a punt de parir, quan no. Diries que és veritat, això?
Sí, yo creo que sí, es verdad, es verdad.
Molt bé, moltes gràcies.
No, gràcies a vostè. Up on the stage, lights on your face, you make it easy.
A Vilassant, al mateix poliesportiu del poble, la Victòria entrena pràcticament cada dia amb sa germana, la Maria, i les altres noies que formen part de l'equip d'hoquei del Patí Club Vilassana, i que, com sa germana, també han de fer una altra feina per poder seguir jugant a l'hoquei. Sentim-les.
Han passat 3 hores, més o menys, des de que l'hem deixat a la granja, a la Victòria, i ara ja estàs aquí acompanyada de ta germana, que es diu Maria. Maria, què tal? Com estàs?
Bé, molt contenta.
Treballes normalment en una escola al poble del costat i acabes les classes, no? M'imagino.
Sí.
I vens directe cap aquí a entrenar.
Sí, bueno, hi ha dies que la sort que tinc és que amb l'escola ho puc parlar i els dies que no entrenem vaig a les tardes i els dies que no, doncs plego a les 2 i sí, vinc directe aquí a entrenar.
Ets la capitana de l'equip d'hoquei? També com de germana internacional, esteu fent moltes coses, no? I a més tot ha començat des d'aquí al poble, vull dir que suposo que hi ha certa emoció i cert orgull, oi?
Sí, al final, bueno, a part de lo que dius tu, que és emoció i orgull, feu aquí al poble amb la teva gent i, bueno, en el meu cas, doncs amb la meva germana, jo crec que és un punt extra, no? Jo crec que t'agafes les coses encara amb més il·lusió, perquè al final, bueno, doncs, també són uns colors que sents, que no ha sigut d'un dia per l'altre, sinó que hem tingut que picar molta pedra. Ens hem tingut que enfrontar, diguéssim, doncs, a moltes desigualtats que, per mala sort, al món de l'esport hi són, i sempre ho hem fet i hem confiat i sempre endavant. I, bueno, doncs, després de tants anys, doncs, hem tingut premi i, bueno, doncs...
Molts premis, eh? Sí. Supercopa d'hoquei de patins i moltes coses, no? Han passat aquí.
Sí, la veritat és que hem aconseguit nosaltres la Supercopa, però, personalment, ella i jo portem des de fa... 10 anys o així, doncs vam començar amb un equip de segona i anar pujant a poc a poc. Vam aconseguir pujar a la màxima categoria. Un cop vam aconseguir pujar a la màxima categoria, ens hem intentat classificar a diferents competicions com és la Copa de la Reina i així. La veritat és que molt, bueno, molt satisfetes i per fi arribar a la primera Copa de la història.
I el més bonic de tot és que tot això va començar una mica com quan teníeu 3 anys, quan éreu molt petites, no? Perquè d'alguna manera a casa volien que féssiu algun esport i aquí al poble no hi havia res i de sobte una mica per allò, per mort de ton pare, no? Una mica perquè si sí. hi va posar les banyes, al final es va muntar un equip, no? Explicar una mica com van ser aquests inicis.
Bueno, com dius tu, no? Vilassana, per la gent que no ho coneix, és un poble molt petit, que té pocs habitants. La capital és del Pla d'Urgell és Mollerussa, que és com la població del costat. I, bueno, els esports, les extraescolars, si volies fer-ne alguna, havies d'anar allà. Si volies fer futbol, bàsquet, natació, el que sigui. I un grup de pares a l'AMPE van dir, ei, per què ens hem d'anar a mobilitzar el poble del costat? Per què no muntem algú aquí a Vilassana? I mira, va ser hockey. Sí que el meu pare, doncs, va ser una mica com el cabecilla. I mira, aquí vam començar, ja t'ho dic, com una activitat extraescolar, sense anar a guanyar res ni res, simplement fer una activitat extraescolar al poble, i mira, doncs, a mica en mica hem anat passant per totes les categories del club que hi havia, fins a arribar, doncs, de fa 8 anys a la màxima, i ara doncs estem on estem.
Seguim. On esteu, amb molt de sacrifici, perquè sí. Ja ho hem dit abans amb ta germana, que això no ho cobreu, vull dir a dir que ho feu perquè en teniu ganes, perquè voleu, però que encara hi ha moltes diferències amb els equips masculins d'hoquei, no?
I tant.
Sí, sí, és el que parlàvem abans, hi ha moltíssima diferència a nivell econòmic del masculí al femení, ja sigui des de...
Quan cobreu? Perquè ho estem dient tota l'estona, cobreu alguna cosa o cobreu zero?
Nosaltres, bueno, som una mica de casa, no? I a casa sempre dius que arrossegues una mica cap a casa i no estem cobrant allò que diguem directament res. Tampoc tenim cap cost de res. Però, bueno, algunes
bon
companyes
cost, sí,
nostres...
preparació física... Sí. Si us sou mal, potser teniu un físio...
Sí, sí, sí.
Vull dir, no?
Sí, sí, tot això d'aquí, a nivell de club i tot això, està superprofessionalitzat. Vull dir, cada dia després de l'entrenament tenim la nostra físio que ens ve, tenim tots els equipaments, ho tenim tot. Amb això no ens podem queixar de res.
Si aixeques el dit, no et falta mai de res, ni de, perquè per la gent que no ho sàpiga, el material de hockey és car. Vull dir, uns patins poden costar bastant,
300 euros,
l'estic 90, vull dir, tot. Llavors, això no et costa res, però com aquell qui diu, jo sempre ho dic, no vivim del hockey, però com que vius pel hockey, no? Perquè hi passes moltes hores i al final fas... Però perquè és això, no? Des de petites ho hem fet i no ho hem fet mai, perquè mai ens pensem que arribaríem on hem arribat i...
Bueno, també teniu altres feines, sí. Una de fer de mestre, l'altra està treballant a la granja de porcs, cadascú doncs, fa la seva història, però al final, d'alguna manera, us exigeix que tingueu una altra feina, no podeu estar sense fer una altra feina. No?
Correcte, no pots viure, però ni nosaltres ni la majoria de nois del món del hockey no poden viure. Tu vagis a l'equip que vagis, dels 16 que som, crec, a la Lliga, no n'hi ha cap que visqui del hockey. Totes, a part del hockey, totes...
Quines feines hi ha?
Ja tenen altres feines. No, doncs una feina qualsevol, vull dir, trobaràs una que sigui podòloga, una que sigui mestra, una que sigui enginyera, una que sigui arquitecta, hi ha totes les feines. Uh-huh. Però ja t'ho dic, totes... No és com si vas a un equip de nois que dius, ei, tu, a part del hockey, fas alguna cosa, et trobaràs que molts diuen, no.
Jo ni han estudiat, tampoc.
Ni han estudiat ni res. Uh-huh. Et diran, jo només faig hockey i ja està. Però les noies, totes, treballen i fan hockey. I
vosaltres
estudien.
Esteu treballant perquè això canviï? Perquè les dones en el món de l'hockey puguin acabar guanyant-se les garrofes?
Jo crec que sí, i ja t'ho dic, que a nivell, o sigui, de la Lliga, els 4, 5, 6 equips més pioners, més... bons a dalt de tot de la Lliga, estan aconseguint i estan buscant el 100% de facilitats per això que s'aconsegueixi, perquè al final, vull dir, nosaltres aquí mateix hi ha quatre noies que són d'Argentina, que les quatre, si volguessin, no els hi faria falta treballar. Podríem viure d'això a dia d'avui, perquè tenen el pis, el cotxe, el menjar i tot pagat. Però, bueno, al final... tothom vol viure molt bé i no... Si pots viure amb 1.000, no viuràs amb 500 euros.
Ja, ja.
I llavors, doncs, bueno, són diners que, a més, ja que ho pots compaginar, doncs els vols. Però n'hi ha el món masculí que perfectament cada mes poden arribar a cobrar 100.000 euros i tu...
La diferència és abismal, no?
Exacte,
molt.
És
molt.
En el teu cas, em sembla que has rebut fins i tot ofertes d'equips d'elit com el Benfica, no?
Sí, alguna oferta he rebut, però bueno, al final sempre...
No vols marxar, eh?
No, o sigui, al final sí que... O sigui,
què tiren més, els porcs o el hockey? O l'hockey?
Tira més, o sigui, tira més el hockey al 100%, però poder tindre tot el que tinc a casa meva i ser la reina del mambo, com aquell que diu, en un altre cantó no ho seria i pues, aquí ho soc, no? I llavors, pues... està a prop de la gent que m'agrada.
La reina del mambo i la de l'hoquei. Escolta, jugàveu també amb equips mixtos. A temporades ho heu fet de més joveneta. Teniu problemes amb els nois? És a dir, els hi ha fet una mica de ràbia en algun moment que juguéssiu millor que ells? Perquè això ha passat, m'han
sempre.
Dit.
Sempre. A veure, al final és com a tots els esports, no? Però ja no només a l'esport, jo crec que a la vida en general, no? Els nois, a vegades, si una noia et passa per davant amb qualsevol cosa, li fa una mica de ràbia. Jo, per
però
sort...
l'esport crec que és important, sí. Perquè a més crec que ha estat un camp molt seu, no?
Sí, mm-hmm. Sempre l'esport sempre ha sigut, per culpa de la societat, camp de nois, i cada vegada les noies estem més al mapa, i no és que estiguem més al mapa, és que jo penso que sempre hi hem sigut, sinó que cada vegada estem cridant més fort. No he tingut mai alguna cosa superbèstia que hagi dit, m'he sentit molt discriminada, però sí que quan jugàvem nois sí que havia vist com accions o actituds que pensava, hosti, en sèrio?
Però a vegades potser no eren tant dels tant de la canalla o els companys, sinó dels pares. Jo sí. He tingut alguna vivència que, bueno, les categories mixtes, si ets d'un any inferior, sempre pots pujar a reforçar una categoria. No jugaràs molt. I jo me'n recordo que dins de la categoria inferior que era, alguna vegada m'havien dit puja a reforçar l'equip de la teva germana, i alguns pares del meu equip que tenien fills nois dient, per què ha de pujar la Victòria si és una nena i és petita i ha de pujar el meu fill? Per què? O sigui, si l'entrenador és allò, l'equip
no importava la qualitat, sinó que importava el sexe, no? De la criatura.
Sí, en aquell moment, saps? Sí. A vegades, jo recordo haver estat jugant amb nois que al final, ja per naturalesa, els nois físicament estan més forts, no? I sentir com el públic deia, amb ella vés-hi més fort, que és una nena, o cosa així.
O no te la pots robar, que és una nena, o cosa així.
O quan un nen feia un gol, sí.
No és tant de potser dels nens directament a vista, sinó dels pares, al públic, que com a tal... Dius, hòstia, teniu una edat, vull dir, sou conscients de tot, potser que aquests comentaris no calen, no?
Sí, jo amb els nens encara recordo que quan me'ls trobo i tinc bona relació i ens saludem i tot, què tal, molt bé, tal i qual. Era ja, dic, com diu la Victòria, només els pares o comentaris de la grada que sobre no anar-te'n a jugar a un partit i com que ets noia no et pots canviar el vestidor i havies d'anar a canviar de casa, perquè clar, no hi havia mai vestidor per les noies.
No hi havia mai vestidors, això us ha passat. Ara quin teniu, Vilassana, el vestidor?
I tant, i tant. Però quan jugaves amb nois, els nois ho tenien tot, les nois. Bueno, si vens canviada de casa, millor. I poder-te tocar venir a jugar a Barcelona, i com que no em podia dutxar, havia d'anar a Barcelona una entrada fins aquí, sense haver pogut dutxar, perquè clar, era noia i no em podia dutxar. No hi havia espai per un vestidor de noia.
Heu tingut, per exemple, també en aquest sentit, clar, quan t'ho posen difícil, al final una s'ho acaba no creient, o té sentiment d'inferioritat, o fins i tot, podríem dir, una mica de síndrome de la impostora. No sé si en algun moment heu pensat, no em toca estar aquí.
No, jo no, perquè per sort, sempre a casa... Tant el nostre pare com la nostra mare, amb això d'aquí han sigut sempre super top i superbé. Sempre és que sou iguals que ells. Vull dir, si ells no els agraden, el tenen ells el problema. Vosaltres us ho passeu bé en el hockey? Sí. Doncs nosaltres estarem al vostre costat. Sigueu nois, noia o el que vulguis. És que és més, a dia d'avui, la meva mare... Els dies de partit me diu el mateix que em deia quan tenia 5 anys. No vull ni que vagis ni a guanyar ni a perdre, vull que tu passis bé.
Us ho esteu passant bé, no? I a més sou campiones del món, sí. Tampoc està mal.
No, però que em refereixo que sempre hem tingut el recolzament per part de casa i si algun dia els nostres pares havien vist alguna cosa fora de lloc, ja s'hi posaven els pares. Vull dir, en altres sempre ens van en aquest sentit, que en altres ens ho passéssim bé.
I us imagineu en un futur que això sigui la vostra vida? Que només us dediqueu a l'hoquei? Us ho podeu imaginar, això?
Jo, personalment, crec que som com les formigues que estem obrint camí, no? Però espero i desitjo que totes les nenes que són avui aquí a la nostra base puguin, el dia de demà, si són bones, disfrutar almenys, ni que sigui 10 anys, de viure
d'això,
de professionalment de l'esport, saps? Sí. O sigui, de totes les nenes que avui en dia comencen i que ens estan mirant com un mirall de tranquil·les nenes, nosaltres us estem obrint camí, però que vosaltres ho podreu disfrutar més bé que nosaltres, ojalà.
Ara comença l'entrenament. Veurem gent més o menys de la vostra edat, no? Dones d'uns 20, uns 24 anys?
Bueno, n'hi ha de totes edats. Tenim algunes companyes que tenen 34 i també tenim algunes que en tenen 16-17 i que encara estan estudiant, vull dir que...
Com l'escola rural, això, eh?
Sí. Per tots els equips hi ha el mateix, hi ha noies de diferents edats, vull dir, n'hi ha que ja fa temps que treballen, n'hi ha que estudien, però, bueno, totes al final estan...
Talent, i a partir d'una edat que és talent i salgan i disfruten.
Sí, sí. Doncs molt bé, m'encanta. Moltíssimes gràcies a les dues, Maria i Victòria, moltes sort, i ara ens quedem a veure el partit.
Moltíssimes gràcies.
Merci. Adéu.
Les dones i els dies. Budellam de Famallam. Les dones i els dies. I ara, més dies.
Silvia Rosés.
Què tal?
Escolta, hem tornat a la granja, això ho vam gravar fa dies, com la gent es pot imaginar, i ara tornem a estar aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, a Diagonal 614. Escolta, em vaig enfangar allà amb un mono, em van posar allà amb botes, una cosa preciosa.
T'hi veig.
Però ara toca parlar de tot el contrari, o sigui, des d'aquest món així d'enfangat i d'un altre món, i ara em vols parlar de poder i de muscleres.
Exacte.
Que, com diria la meva mare, són ombreres, no?
O sigui... A veure, són les ombreres que diem tots, però ombrera, que és en castellà, sí. En català es diu musclera.
No, sí, sí, està molt bé que ens ho recordis.
I amb això fem un viatge...
Jo sempre penso en musclos, quan penso en musclera, si vols.
Bueno, pensa en el que vulguis, però bueno, aquesta música ja ens condueix als anys 80, perquè no sé o no...
Home, i a més aquesta la Grace Jones, sempre anava amb
quina
unes
musclera. Quina meravella, la Grace Jones, una cosa meravellosa.
Un pibon impressionant.
Sí, 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 no, és una icona absoluta.
Ella ja de normal, ja tenia un cos meravellós, i, o sigui, és a dir, d'aquelles persones fibrades...
Escultòrica,
era escultòrica.
Sí.
Ja però... tenia ombreres així com, vull dir, muscleres ja incorporades de normal.
Total.
Però a part...
Però quin precedent de la gènere. O no, sí, del sí, gènere sí. Fluid. Una meravella, Grace Jones. Bueno, a veure,
ai.
Escolta'm una cosa, Montse.
Què,
a veure, si tu realment volguessis donar-li molt de poder a una silueta, on posaries el volum? On concentraries el volum? A les cartutxeres, no, m'explico?
Jo t'anava a dir el cul.
El cul?
Sí, jo t'anava a dir... El quedaram, no?
El quedaram, bueno, a la...
Vull dir, a mi la Beyoncé em sembla que té molt de poder.
Sí, exacte. A veure, hi ha cossos que ja desprenen poder, m'explico, però realment, quan tu estàs construint una vestimenta o alguna cosa, si tu vols carregar o sigui, crear una imatge poderosa, sobretot el que fem és posar molt de volum a les espatlles. Això, tant en homes com en dones, atorga una imatge molt imponent, d'acord? Aleshores, bueno, avui us vinc a parlar d'això.
A partir d'ara s'ha acabat, de les cartutxeres, el que avui és... muscleres.
Exacte, si vols poder, muscleres.
Escolta, posa'm algun exemple en el qual la indumentària masculina s'hagi carregat de poder a través de pronunciar les espatlles, no? Perquè m'imagino que això ho hem copiat molt al principi d'una cosa militar,
tot
no?
Tot té antecedents. Okay. A veure, l'home s'ha dedicat a la guerra tota la vida, m'explico o no? Per tant, tot té molta vinculació amb lo militar. Però anem al Renaixement, segle XVI. Un senyor que tu coneixes molt bé, perquè era molt amic teu, que és Enric VIII. Enric VIII, ara ràpidament heu de buscar imatges
sí,
d'Enric VIII,
sisplau.
I veureu que aquest home era com una mena de pantalla de plasma, sí, de tantes espatlles que tenia aquest home. Era una
home,
cosa increïble.
Tenia unes espatlles molt grosses perquè va tindre dos dones, va fer un cisme a l'església, vull dir...
Dos dones, no? Va tenir sis i se'n va carregar no sé quants.
Ah, sí, però vull dir que per poder-se casar una altra vegada...
Sí, un desastre. Oh, bueno, era un gran agressor, o sigui, era terrible aquest home. La qüestió és, just al segle XVI és quan homes i dones comencen a vestir-se diferent, perquè fins aleshores tots anaven amb vestit. M'explico?
Que estava mirant Enric VIII i és com un armari de tres portes.
T'agrada, t'agrada. Sí, o de quatre. Aleshores, en aquell moment comencen a vestir-se igual, diferent homes i dones. Uh-huh. I cadascú comença com a potenciar els elements físics que conformen més aquest estereotip més tradicional. Aleshores, l'home posa volum a dos llocs. A veure, Montse, quins llocs?
Paquet,
clarament.
I això no tenia espatlles. Dubte, però sense mirar el guió, eh?
Ja, i l'altre, espatlles. És increïble com construeixen aquesta idea com de masculinitat, d'acord, per separar-la de l'estètica de la dona, i posen molt de volum a les espatlles, molt de volum també al pit i a l'avantbraç, per donar aquesta sensació com de força física, i després un paquet, però un paquet erecte. Busqueu ara mateix...
Què vol dir paquet erecte?
Sí, home, un paquet erecte.
Quan has anat amb el paquet erecte pels textos?
Com cop?
Perdona? En quin segle, això?
Al segle XVI, no és broma.
No, què he de buscar?
Busqueu a Google. Aleshores, als homes els hi posava un paquet amb molt de volum. Aleshores, fins al punt que els gipons, que eren com unes jaquetes que portaven a sobre, els hi partien per la meitat perquè els hi posés allò fent cucu, els hi sortís el paquet erecte.
Paquet erecte al segle XVI,
sí, exacte.
Nosaltres en aquest segle... És que no sé ni com buscar-ho, m'he posat nerviosa.
No busquis. La història és, primer, força física amb les muscleres, però després també tenim el tema paquet. Per què? Perquè quina és la funció bàsica d'un rei? Doncs crear descendència.
Marcar paquet.
Sí, exacte. Aleshores, si un rei no té descendència, aquí tenim una inestabilitat política i aleshores ha de resoldre aquesta qüestió. Per tant, el tema d'evidenciar la seva potència sexual com si el volum del paquet tingués a veure amb això, bueno, en tot cas, és el símbol que té. Un altre exemple que us porto. Ens anem a l'indumentària militar. A veure, visualitzem, sí? Fixeu-vos amb aquesta mena de jaquetes militars que tenen la part de les espatlles com una mena de tira de tela que s'enganxa com un botó.
Sí, mira.
Això es diu...
Això ho porto jo, ara aquí no es veu a la ràdio.
Els oients no poden veure. Mireu els oients de la jaqueta.
La jaqueta, la típica caçadora de pell, d'aquestes així una mica rock and roll.
Exacte. Això és una xarretera. D'acord? I és una veta que, sí, exacte, que es corda i es descorda, i que en el seu moment tenia una funció pràctica, que era doncs, posar-t'hi la boina, o, per exemple, si portaves una escopeta o el que sigui, saps, que portessin els militars, doncs aleshores s'ho lligaven aquí, no els hi queia.
Jo porto el rifle aquí cada dia penjat.
No en tinc cap dubte. Després també la motxilla, el que fos. Per tant, té una funció pràctica, però també té una funció simbòlica, i és que atorga poder a la imatge del militar, perquè és fonamental també donar aquesta idea de poder, de força, no? Això en l'exèrcit és fonamental, aquesta dimensió. Aleshores, dit això, què et sembla si ens tornem a transportar als 80?
Sí, sí, jo sempre als 80. És que, perdona, sé que havies posat una altra música, però és que jo volia posar Tino Casal.
Bé, doncs tira
perquè
endavant,
les muscleres de Tino Casal eren...
Sí, quin
home,
sí,
eh?
Sí, i aquest crit de contratenor meravellós.
Ai, per favor. Escalador. Oh!
Que bé que ha estat ara el tècnic, mare de Déu.
Mira, és que m'he emocionat ara, crec que he tingut un orgasme, perdó.
Bueno, endavant les atxes. Escolta'm una cosa, deixant el Tino Casal a part, el tema de les dones també, hi ha hagut moments a la història en què hem hagut de construir una imatge de poder en les dones. Primer, pensem, anem als anys 30 primer. Anys 30, en aquest cas, recordes Joan Crawford? Recordes Bette Davis, recordes Greta Garbo? Sí. Eren dones de amb poder, empoderades i de tot. Per tant, com es construïa aquesta imatge d'aquestes actrius amb personatges molt poderosos? Doncs espatlles. Hi havia un dissenyador que es deia Gilbert Adrian, que es caracteritzava precisament per posar molt de volum a les espatlles, perquè considerava que d'aquesta manera...
Me'n recordo, d'alguns vestits d'aquests que dius, que semblava que portaven... És a dir, era un vestit a vegades creuat, de seda, superfemení, però de sobte els hi posava... unes muscleres molt grans i que feien com que els hi feien l'esquena molt gran, no? I me recordo de la Greta Garbo, a Ninochka, amb aquests trajes jaquetes.
Exactament.
No?
O Letty Linton, un munt de pel·lícules que, clar, elles eren, de fet, dones poderoses, en aquest cas, amb molt de caràcter, però els personatges que feien també eren així. Dit això...
Però escolta, abans d'entrar, parlàvem d'Armes de Mujer.
Bueno.
És que aquesta pel·lícula, és que la vaig veure just fa dues setmanes, perquè l'acaben de penjar Filmin, i em va venir molt de gust veure-la.
No, és una meravella. A veure, hi ha una paraula que defineixi Armes de Mujer, el volum. El volum, en aquest cas, tant de les muscleres, precisament, com dels pentinats. Te'n recordes dels pentinats?
Home, meravella.
Fem una cosa, recordem la banda sonora?
Sí.
Quina meravella. Per què posem Armes de Mujer?
Aquells cabells eren com els de Vaquero, quan estava jugant al Barça. És a dir, sí, Malena de dalt i llavors quatre pèls aquí baix.
Ja. Yeah.
Sí? Home, era el que es portava als 80.
No, totalment. Era bufé, saps què et vull dir? Era sucre de fira. Per què posem Armes de Mujer? Perquè els anys 80, de fet, parteixen d'aquesta moda dels anys 30, del Power Suite de Gilbert Adrian, i creen una moda que es diu el Dress for Success. Què passa als anys 80?
Sí, vestir-te per triomfar, eh?
Exacte. Bueno, ara t'explico.
És que sé que has estat a Nova York, però potser hi ha algun oient que no.
Ah, exacte. Soc tan bilingüe, que no puc evitar.
La gent de Badalona sou tremendes.
Exacte, anys 80 és quan les dones deixen els seus llocs de secretàries o comencen ja a assumir càrrecs més directius. En un moment en el qual, en un mercat absolutament neoliberal i de molta agressivitat al món dels negocis, elles s'han de fer un lloc. Hi ha un senyor que es diu John Temoloy, que escriu un llibre que es diu Dress for Success, en el qual recomana a les dones de posar-se muscleres i vestir-se com els homes per aconseguir un lloc en aquest món dels negocis. Bueno, l'home, podríem fer un capítol només d'aquest home. Però, en tot cas, les muscleres que emergeixen als anys 80...
Sí, és que m'ha recordat allò de la idea aquells dels yuppies, no?
Ah, exacte.
Anaven amb aquelles americanes d'Armani, que és molt l'època aquesta,
doncs vindria
aquesta,
això.
No?
En entorns hostils, als quals les dones s'han de fer un espai, no? I en un món eminentment d'homes, tornem a posar altra vegada muscleres.
I els deien, aixequeu l'espatlla, nanes.
Exacte. Doncs aquí estem. Com ho veus?
M'encanta. No, meravellós. No em vols explicar res més?
Jo t'explico el que tu vulguis.
No, vull dir, relacionat, tens un minut, encara, que sempre... Clar, és que quan entra el Manel Elias, a totes us entra pressa. Passeu dels homes...
Que no ho hem no, entès,
aquí. El que hem d'entendre és que les muscleres han servit doncs, per donar poder, però també han servit per treure poder. També hem de ser atentes que hi ha moments de la història en les quals a les dones se'ls ha fet les espatlles caigudes i, és precisament aquells moments en les quals les hem volgut subalternes. Per tant, com a través de les muscleres hem atorgat poder a les dones, però també li hem tret poder a les dones quan
perquè,
ha
caigut. No, i perquè més les, si el poder te'l donaven les muscleres, si no en portaves també te'l treien, no?, d'alguna manera. O sigui...
Exactament.
Per tant, el farcit.
Quan volíem empoderar les muscleres, quan volíem reforçar aquesta idea de que la dona és dèbil i tot això, doncs els hi traiem. Quina meravella.
Quina cançó.
Estem molt vuitanteres avui, eh?
Ai, que em poso nerviosa, que em despentino. Tu havies portat mai muscleres, Manel Elias?
Sí, segurament que sí. Segurament.
Sí.
Jo em vaig negar, jo vull dir que em vaig negar.
Segurament que sí. Però ara amb això que explicaves, que et posen, t'aporten i et treuen poder, proposo les americanes amb una sí i una no.
D'acord.
La dreta amb musclera i l'esquerra.
És un subversiu. Ho deixem aquí. Acabem aquest programa. Judit Pastor, Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Lali Colomer, Carla Verdés, Sam Silva, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà no us perdeu Entrevista d'una hora, ja sabeu, és divendres amb la nutricionista, naturòpata i comunicadora Marta Mercè, que quan tenia 26 anys la van operar d'un càncer d'ovaris i allò li va canviar absolutament la vida. Ens ho explicarà demà.